Trala ha autoritzat els membres de la mesa electoral i els apoderats i interventors del 28 d'abril a fer llistats de persones amb discapacitat que creguin que podrien no estar exercint el seu dret a vot de forma conscient, lliure i voluntària. El consistori també enviarà un escrit de denúncia al Comitè de Nacions Unides corresponents. La papereta no serà invalidada, però tant l'Ajuntament com les entitats consideren que aquesta instrucció atribueix una arbitrarietat inacceptable a l'hora de jutjar el dret a vot de les persones amb discapacitat. Una dona denuncia abusos sexuals a Sant Jaume dels Domenys per part del rector del poble durant els anys 60. Domenys Ràdio, Laia Batlle.
Bona tarda. Una dona ha presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra pels abusos sexuals que hauria patit per part de mossèn Joaquim Maria Gallinat, rector de Sant Jaume dels Domenys, entre els anys 1950 i 1970, segons ha explicat ella mateixa al diari El Periódico. Els fets van passar l'estiu de l'any 60, quan només tenia 8 anys i estiuejava al poble. El mossèn, després de 20 anys, va ser traslladat a l'Argentera i actualment ja és mort. L'alcalde de Sant Jaume dels Domenys, Magí Pallarès, ha explicat que li ha sorprès la notícia i que no s'imaginava que això hagués passat a Sant Jaume dels Domenys.
A veure, jo de mossèn Joaquim tinc molt bon record. Era una persona que ajudava molt les persones. A casa ens va ajudar molt. En aquell temps a casa doncs passava més misèria que altra cosa. No n'amago ni em fa cap vergonya de dir-ho, no? Jo li tenia una especial devoció i mai a la vida se m'hagués ocorregut pensar que hi hagués pogut haver un capítol fosc amb la història d'aquest mossèn. Jo he quedat molt sorprès, de veritat.
El Batlle ha indicat que parlant amb diverses persones expliquen que sí que recorden que hi havia aquesta tendència i un testimoni ho ha confirmat assegurant que a ell també li havia passat.
I la Fundació Salut Empordà construirà un jardí terapèutic a la terrassa del sociosanitari Bernat Jaume. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Bona tarda. El Centre Sociosanitari Bernat Jaume de l'Hospital de Figueres disposarà en els propers mesos d'un jardí terapèutic a la terrassa d'aquest centre. Un jardí pioner d'accés lliure que permetrà a les persones ingressades al sociosanitari que puguin gaudir d'un espai que té una voluntat d'oferir un benestar psicofísic tant als pacients com també pels seus familiars. Així ho destaca l'Esther Celda, la cap del sociosanitari Bernat Jaume.
Recuperar una mica la funció sanadora que tenen els jardins terapèutics que tenien abans, sobretot, del segle XX, no? I que s'ha demostrat que el contacte amb plantes, que el contacte amb el sol i amb l'aire té una funció terapèutica. Sobretot, especialment ara, en la que el control de les malalties cròniques fa que les persones visquin durant molts anys malaltes, no? I recuperar el concepte de salut, de que no és només absència de malaltia, sinó estat de benestar.
Serà un jardí que tindrà un cost de 150.000 euros i tindrà diferents espais propis d'un jardí mediterrani. La intenció és que s'hi puguin fer activitats com, per exemple, rehabilitació o teràpies cognitives. Un jardí que s'adreça a més de 1.000 usuaris anuals que té el centre. Per tal de finançar aquest projecte, la Fundació Salut Empordà ha obert una campanya de mecenatge.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Avui s'ha anunciat un acord de país que diuen que és històric contra la segregació escolar. S'ha signat aquest matí al Parlament de Catalunya i ha participat bàsicament la plana política. Si la direcció de l'ensenyament del nostre país ha estat sempre un ens democràtic amb la participació de pares, professors, directors de centre i administració pública, si ens creiem de veritat que l'educació i l'ensenyament formen part de l'eix vertebral i de la columna troncal de la nostra societat, si realment creiem que som en un ens que és democràtic i en el qual tant tenen a dir els pares, com els professors, com els alumnes, com els directors, com l'administració pública, perquè s'ha signat aquest acord sense la signatura de la principal entitat que representa els pares, com és la FAPAC, i sense la signatura del principal sindicat que representa els professors, a més, recentment reescollit, al marge d'altres entitats polítiques que per qüestions ideològiques no s'hi han mostrat d'acord. Però si realment és veritat que l'educació i l'ensenyament ho som tots, que tots hi hem d'actuar, que tots estem implicats i que, de fet, l'ensenyament no és res més que el govern de les escoles on hi participen de manera activa els pares, perquè s'ha tirat endavant aquest acord sense la FAPAC ni la USTEC. No hem estat capaços d'arribar a un acord, no hem estat capaços de fer que s'assumin al carro d'aquest acord. Ells, que d'altra banda havien estat impulsors d'aquest pacte contra la segregació, i si no hem estat capaços, per què s'assigna? Quina pressa hi ha? Per què cal fer-ho ara? No serà que hi ha unes eleccions aquí unes setmanes i cal apuntar-se al tanto? No ho sé, però de vegades hi ha notícies i hi ha realitats que acaben fent-te creure allò que de vegades ja sospites, i és que això de que l'ensenyament és cosa de tots i que els pares hi estem implicats i que hi formem part del paquet i que allò que diem té tanta importància com el que pugui dir doncs un professor, un director o fins i tot un regidor d'ensenyament o un membre de la conselleria, és una mentida. És una asseguració, una asseveració de cara a la galeria, i en realitat la cosa doncs no va ni per llarg per aquí. Des de la conselleria es decideix i al cap d'uns mesos s'assigna, i el que puguin dir els altres, si s'arriben a un acord, certament importa relativament poc. És una sensació. En tot cas, ens basem en coses com les que han passat avui. Benvinguts, arrenquem una nova edició del FAR aquest dilluns, dia 18 de març de l'any 2019, el darrer dilluns d'hivern d'aquest mes d'aquest 2019, o d'aquesta primera tongada de 2019, i que, per cert, comença amb temperatures una mica més baixes. En parlarem, evidentment, al llarg dels propers minuts aquí al FAR. Ben trobats en nom del Joan Bosch, en Sergi Mir i en David Valverde, de la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i qui us parla, en Josep Maria Cano. Estarem amb vosaltres fins les 7 en punt de la tarda. Avui reflexionant precisament sobre l'actualitat, la informació i com la integrem a la nostra vida quotidiana. No us avanço més. En tot cas, aneu descobrint al llarg de les properes 3 hores.
El FAR, el programa de Catalunya.
I com dèiem, després d'un cap de setmana on les temperatures han fregat les estiuenques, hem començat la setmana, el darrer dilluns d'hivern de la primera tongada, per entendre'ns, amb temperatures sensiblement més baixes i fins i tot amb un cel enteranyinat, si més no, a la zona del Maresme. En tenen totes les dades des del Servei Meteorològic de Catalunya, en Sergi Gallego. Sergi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem la setmana amb més fred.
Sí, tant. La massa d'aire és molt més freda. Ha arribat aquesta pertorbació que ens ha deixat aquí instal·lada tota aquesta massa d'aire que ha fet baixar les temperatures al voltant de 4, fins i tot 8 graus cap a l'interior. Per tant, la baixada ha estat força notable. Sí que el litoral central és on han baixat menys, volten entre menys 1 i menys 3 graus. Per tant, aquí encara podem dir que mantenim jornades força agradables.
I això seguirà així almenys els primers dies de la setmana, és a dir, tindrem aquestes temperatures a ratlla baixa durant uns quants dies.
Sí, tant, aquestes temperatures es mantindran baixes. De fet, és a causa d'una pertorbació que es despenja, deslliga de la circulació general, i llavors queda tancada aquesta depressió al sud de la península Ibèrica, i llavors mantindrà aquesta massa d'aire freda i mai acabarà de remuntar. Potser de cara al cap de setmana podrem parlar d'algun canvi, però encara és aviat, com per confirmar-ho.
Ruixats se n'esperen?
Sí, de fet, aquesta pertorbació, com l'aire fred que trobem a sobre és força fred, llavors el que tendeix és a fer créixer nuvolositat, que ara mateix la trobem al quadrant nord-est, nuvolades que poden deixar algun ruixat. De fet, fa un parell d'hores ja des del radar s'observava algun ruixadet a punts del Maresme, i llavors aquesta probabilitat es mantindrà al llarg de la tarda, però seran ruixats febles i acumularan quantitat mitjans en general.
I pel que fa referència a l'estat del mar, quin tindrem?
En general, el vent bufa de component sud i trobem tramuntana a la Costa Brava i aquí serà on parlarem d'onades d'un metre i mig d'altura, per tant, forta maror, mentre que la resta es mantindrà la maror en general.
Doncs, Sergi, en tornem a parlar demà. Moltíssimes gràcies.
Perfecte.
Que vagi bé.
Gràcies. Adéu.
Connectem amb l'actualitat.
I comencem el repàs de l'actualitat de la jornada. Isabel González, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I ho fem, d'alguna manera, reflectint una situació curiosa, la que s'està produint a Barcelona, on un miler d'abonats de la companyia Endesa continuen sense llum, bàsicament per avaries simultànies, que diu la companyia que és degut a un sabotatge, no?
Doncs sí, fins a 23 incidències simultànies s'han produït als barris del nord i l'est de la ciutat, que han arribat a afectar uns 7.000 abonats. Així, diferents centres de transformació de barris com el Carmel, el Guinardó, Vallcarca o Sant Martí s'han vist afectats. Segons les darreres informacions, els afectats cap al migdia serien ja d'un miler, tot i que la xifra podria oscil·lar i variar les properes hores. Segons la companyia, aquestes avaries no s'han produït de manera fortuïta, sinó que han estat alguns treballadors de l'empresa Elecnor, subcontractada per Endesa, qui han estat sabotejant aquestes instal·lacions. De fet, els treballadors d'Elecnor havien convocat una vaga per avui mateix pel conflicte laboral que tenen obert amb l'empresa. És per això que els acusen d'aquest sabotatge. Aquest proper dimecres hi ha prevista una reunió per intentar arribar a acords i un punt de consens. Per la seva banda, els treballadors neguen les acusacions i asseguren que estan exercint el seu dret a vaga de forma totalment pacífica. En un comunicat, a més, lamenten la criminalització que s'està fent del seu col·lectiu. Mentrestant, Endesa ja ha anunciat que denunciarà els fets davant els Mossos d'Esquadra perquè també hi ha hagut desperfectes a algunes de les instal·lacions afectades, diuen.
Bé, aquí només cal recordar algunes qüestions. Per exemple, quan hi va haver manca de llum per culpa de la companyia, en poques hores generadors de corrent a molts carrers i molts barris. Per tant, més enllà d'acusar aquesta companyia, no estaria malament que també abastissin d'electricitat aquests veïns que porten ja unes quantes hores sense llum. En tot cas, ho anirem
seguint.
Gràcies, Joel. Fins després.
Fins ara.
I la Junta Electoral de Zona de Figueres dona 48 hores d'atenció als ajuntaments i al Consell Comarcal de l'Alt Empordà perquè retirin els llaços grocs i les pancartes. Cristina Cantal.
L'organisme avisa que si no treuen les pancartes estelades i llaços grocs de manera voluntària dins del termini indicat, es faran els requeriments personals que siguin necessaris perquè es compleixi el que s'ha acordat. Aquesta resolució arriba a través de la petició de Ciutadans contra l'Ajuntament de Figueres, però la Junta Electoral de la zona ho ha fet extensiu a tots els consistoris de la comarca i també al Consell Comarcal de l'Alt Empordà. La formació taronja ha celebrat la resolució i defensa de la neutralitat i l'objectivitat institucional per garantir unes eleccions lliures i recorda que l'incompliment de la resolució de la Junta Electoral pot suposar un delicte electoral i un altre delicte de desobediència.
I l'Ajuntament de Palamós ha posat a concurs públic el servei d'embalissament de les platges del municipi.
L'empresa guanyadora haurà de tenir tot el sistema muntat el 30 de maig i tenir-lo retirat el 31 d'octubre. Implica l'abalisament de les zones de bany de les cales i platges del municipi, les boies ecològiques de baix impacte dels camps de fondeig de Salguer i la cala Senià, on s'amarren les embarcacions, i les línies de vida de la platja Gran i de la Fosca. Les línies de vida són una novetat de l'any passat i consten de diverses cordes que es posen a les zones de bany per facilitar l'entrada i sortir del mar, sobretot per a persones grans o amb mobilitat reduïda, i enguany s'incrementa el nombre fins a un total de 8. El contracte d'abalisament de les zones de bany i fondeig de Palamós ha sortit a licitació per un preu de 51.000 euros amb una vigència de 2 anys ampliable anualment a 2 més.
I els Mossos d'Esquadra, treballant conjuntament amb la Guàrdia Civil, han detingut aquest matí a un veí de la Ràpita per un intent de segrest. Judit Castells.
El jove de 25 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Sant Carles de la Ràpita, hauria segrestat una noia que seria la seva parella sentimental i demanava 5.000 euros per alliberar-la. Una dona va denunciar la nit d'ahir diumenge a la comandància de la Guàrdia Civil de Castelló el segrest de la seva neboda. Segons la denunciant, l'hauria segrestat el seu company sentimental. Immediatament se va muntar un dispositiu conjunt entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil, atès que tot apuntava que la podria tenir retinguda en un domicili de la Ràpita. Aquest matí, al voltant de les 9:30, una dotació de Mossos que formava part del dispositiu ha localitzat el sospitós acompanyat de la víctima a l'interior d'un vehicle estacionat al carrer Marquès de Valterra de Sant Carles de la Ràpita. Immediatament s'ha detingut l'autor i s'ha aconseguit alliberar la dona. La víctima, que presentava ferides lleus, s'ha traslladat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. El detingut passarà durant els propers dies a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia d'Amposta.
I la Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut per un presumpte delicte de tràfic de drogues i un d'usurpació de funcions públiques un home de 46 anys que es va fer passar per un agent de la policia espanyola i que va exigir consumicions gratuïtes en un pub de la Rambla Vella. Vamos, un fletxa el tio. Daniel Rodríguez.
Cap a la una de la matinada de diumenge, els agents van ser requerits pel controlador d'accés en aquest local. El vigilant va explicar que tots dos individus havien entrat a l'espai i que un d'ells mostrava una placa d'identificació policial i els demanava begudes sense pagar. Segons ell, l'home va dir que es trobava de servei i que buscava un delinqüent perillós que havia perpetrat un robatori amb força. Després de rebre l'avís, la Guàrdia Urbana de Tarragona va localitzar els dos sospitosos a les proximitats, a la plaça de la Font. Els agents el van escorcollar i van trobar les seves butxaques, 5 bosses de plàstic amb marihuana, 2 bosses de cocaïna, una credencial falsa de la policia espanyola i diferents bitllets de 5, 10 i 20 euros. A un d'ells, el de 46 anys, el van detenir per presumptes delictes de tràfic de drogues i usurpació de funcions públiques, i a l'altre individu de 41 anys només per un presumpte delicte contra la salut pública.
Home, aquí algú hauria d'obrir una investigació i per saber per què li servien copes a un senyor que es feia passar per policia, per Guàrdia Urbana, és a dir, saps? Si és que era un fet puntual o ha passat més vegades que algú...
Això pensa... és una cosa de l'establiment.
Clar, però bueno, i dels agents que, si és que els hi han, que s'encarreguen d'allò. Escolta'm, més coses, els Mossos d'Esquadra també van detenir diumenge a la matinada un home que conduïa, de fet va conduir 30 quilòmetres en direcció contrària per l'autopista 7, és a dir, que circulava per la calçada nord en sentit sud.
Exacte, la policia va rebre l'avís quan faltaven 10 minuts per les 6 del matí. Van interceptar el vehicle al punt quilomètric 1135 a l'alçada de Montroig del Camp. El detingut està acusat de 2 delictes contra la seguretat per conducció temerària i també per donar positiu a la prova d'alcoholèmia, i és que va donar 0,72 mil·lígrams per litre, triplicant gairebé el límit permès. Vaja, que aquest sí que també és a prendre unes quantes copes abans d'agafar el vehicle.
I tant que sí. Gràcies, Daniel. Fins després.
Fins ara.
I tanquem el repàs de l'actualitat en forma de titulars explicant que una dona ha denunciat per abusos sexuals a un mossèn de Sant Jaume dels Domenys. I ja en són 4 els capellans denunciats per pederàstia a Tarragona. Ivan Fernández.
Segons ha explicat ella mateixa al diari El Periódico, els fets van tenir lloc l'estiu del 1960, quan ella tenia 8 anys i estiuejava a Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès. El rector Joaquim Gallinat, ja difunt, va ser el mossèn de Sant Jaume fins a finals, precisament, dels anys 60, i també va exercir a l'Argentera. Ara, 50 anys després, la dona ha explicat els abusos que va patir. Recorda que el mossèn Gallinat es va descordar la sotana i es va treure el penis. Després va demanar-li que s'assegués sobre la seva falda amb les cames obertes i la va distreure amb un joc. Relata que va proposar-li agafar cadascun per un extrem un xiclet amb la boca i anar-se'n acostant fins fer-se un petó. En aquest cas ja són 4 els religiosos sota sospita a la demarcació de Tarragona, després dels dos capellans de Constantí i del mossèn que feia classes a una escola de l'Alt Camp i de Cambrils.
Navega amb el Far. El destacat de la jornada.
Doncs el destacat de la jornada d'avui passa per el punt i final dels ploms com a element habitual a la pesca. De fet, el dia 15 de març, és a dir, divendres passat, començarà, dia 16, començava el període hàbil de pesca de truita a Catalunya. Una temporada que ha de ser la darrera la qual els pescadors puguin utilitzar plom. De fet, estan ja d'un període d'adaptació als nous materials, que en són el tungstè o fins i tot les pròpies pedres que hi ha al riu. En volem parlar d'aquesta temporada de pesca continental i per això saludem el senyor Jordi Ruiz, sotsdirector general d'Activitats Cinegètiques i Pesca Continental. Senyor Ruiz, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Per tant, punt i final a l'utilització de ploms a les aigües interiors a Catalunya.
Sí, sí. Era un tema que ens preocupava molt i que en aquest moment doncs, hem aconseguit arribar a un acord general doncs, per substituir el plom com a pes, com a contrapès en la pesca, que era un origen de toxicitat doncs, que ens preocupava.
De fet, no sé fins a quin punt s'ha començat a veure o s'ha començat a introduir ja aquesta transformació.
Sí, aquí hem de diferenciar dues coses. Una cosa és l'obligació, que és el que nosaltres ara doncs, imposarem de mutu acord entre tots els sectors relacionats amb la pesca a partir de l'any que ve, i una altra és la convicció, no? És a dir, que moltes persones doncs, ja fa temps que veien que utilitzar simplement per aconseguir que l'AM estigués ben tensat amb el sedal, posar-hi un material que és tòxic, doncs tenia poc sentit, no? I en aquest sentit que es va aprovar en el proper Consell de Pesca, perdó, el passat Consell de Pesca de Catalunya, on hi ha els pescadors, universitats, grups de conservació de la natura, etc. Vam acordar entre tots doncs, que l'any que ve sigui substituït amb l'objecte de reduir una font més d'un producte com és el plom al nostre medi.
Aquesta és una normativa, és una decisió catalana. No sé si té repercussió a la resta de l'Estat i ve marcada per una obligació europea o és que nosaltres hem estat més sensibles que la resta i, per tant, doncs, hem volgut implementar ja aquesta mesura.
Sí, no hi ha cap obligació legal, no hi ha cap directiva en aquest moment que ens obligui a nivell de la pesca, però hem de pensar que l'aigua és un medi del qual no tenim nosaltres l'aigua del que bevem o de molts processos de la indústria alimentària, etc. I també doncs, que són un ecosistema en el qual doncs, coses que fem en un extrem doncs, en cadenes van transmetent al llarg de la cadena, de la xarxa tròfica, de la cadena tròfica i que tenen efectes molt, molt importants.
De fet, aquesta temporada és un període d'adaptació. Ho dic perquè si algú els fa servir, doncs que sàpiga que legalment encara pot fer-ho, tot i que li recomanem que no ho faci, però que la prohibició estricta entra en funcionament, entra en vigor el 15 de març de l'any vinent, del 2020.
Del 2020, sí, sí. Sí. Hi ha gent que, com comentàveu al principi, doncs que ja fa anys que ho fa, i és molt senzill, fins i tot hi ha gent que simplement una pedreta del fons, la lligues, no tot els tipus de pesca ho permeten, però simplement una pedra ja fa aquesta funció i és el que els nostres avantpassats feien servir, no? Mm. I en aquest sentit, doncs sí, nosaltres esperem, hem donat un any perquè les botigues, la indústria i tothom doncs, es pugui adaptar, que els pescadors tinguin un temps ja per començar a aplicar-ho, però sobretot animem a que qui pugui o qui vulgui doncs, que ja faci el salt, no cal esperar aquesta obligació d'aquí un any, sinó que el pescador avui en dia és una persona que és molt responsable, que té una consciència ecològica molt elevada i molt, molt progressiva, i mostra més la pesca sense mort, mm-hmm. i que cada dia està més, molt més estesa i realment doncs, animem a tothom que pugui o que vulgui fer aquest salt ja sense esperar l'any que ve.
Les pedres del fons són gratuïtes, només cal mullar-se les mans i recollir-les. El tungstè, desconec, no sé si vostè té coneixement de si és tan econòmic com ho era el plom.
No és exactament igual, però tampoc no és una gran diferència, i sobretot és un metall que és molt més estable i que no interacciona amb l'aigua, no?
Correcte.
Que no es transmet posteriorment i que nosaltres podem no afectar la qualitat de l'aigua ni afecta a la cadena tròfica.
Per tant, el preu no és excusa, És a dir, aquí no...
No. I a més, és segur que en els propers anys encara sortiran nous materials que poden ser tant o més competitius, però en aquest moment ja ho és, no? El tungstè.
A partir d'aquí, doncs, evidentment, recordar que hi ha unes limitacions a la pesca, en aquest cas de la truita, aquells que vulguin fer-la, no? Ho dic perquè no poden fer més de 4 captures al dia per pescador i han de tenir unes mides. Vaja, el que ja es porta recomanant, es porta exigint des de fa uns anys.
Sí, ja més que parlar de... Perquè no totes les persones que ens estan escoltant doncs, són pescadors, i aleshores entren en detalls si són 3, 4 les captures màximes. El que és important dir, i que molta gent no sap, és que actualment la pesca en zones de peixos ciprínids, que en diem, ja és al 100% sense mort, pràcticament, i a les zones sense... d'un 30% a pràcticament un 60-70%, no? Per tant, vol dir que, com comentàveu, doncs, el tema de les captures, que és rellevant, cada cop ho és menys. Perquè la pesca extractiva, que era la idea, l'ideal que tenia la gent als anys 50, 60 i 70, avui en dia no hi és. És a dir, normalment el pescador no està pensant en endur-se el peix, i el que està pensant és en retornar-lo al riu perquè el seu efecte cada cop sigui el mínim possible.
Ja, per tant, aquí una nova cultura de la pesca, i crec que és molt, molt interessant, i que posa en relleu que estem evolucionant també en aquest sector, no?
Sens dubte, en aquest sentit, és un sector capdavanter que es preocupa molt. Clar, pescador sense un riu saludable, sense un ecosistema ben conservat, no té futur. Clar. I aquest convenciment doncs, ha fet que sigui el propi pescador que a poc doncs, es vagi preocupant pel medi, per les illes de peixos, per l'equilibri, sobretot la prova és el que estem parlant avui de deixar d'utilitzar el plom, que ha tingut l'absolut suport dels pescadors, de la federació, etcètera, etcètera.
Senyor Ruiz, ha estat un plaer parlar amb vostè. Ja ho sabem tots, ja ho sabem tots. Estem en aquest període de transició i cal no esperar-se que acabi el període. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Bona tarda.
A reveure, molt bona tarda. En 3 minuts arribem a 4:45.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Dissabte 23 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Orquestra Metropol, concert català de Festa Major 2.0. Dins el cicle de grans orquestres, Orquestra Metropol, un gran espectacle que inclou temes clàssics i d'actuals, música que arriba al cor i també fa bellugar els peus. Una oportunitat única de combinar música, orquestra i diversió. Dissabte 23 de març a 8:45 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter, amb el suport de Federòptics Elisabet.
Vinga, som-hi!
Venda d'entrades anticipades, Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Comerç diu l'Escala i guanya. Guanyem tots.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de cinc. Comencem el repàs del cap de setmana esportiu amb resultats, amb regates, amb proves que s'han dut a terme en un cap de setmana on moltíssima gent s'ha apropat a primera línia a gaudir de l'esport. Si us sembla, comencem per la zona de l'Empordà, perquè s'ha completat la primera fase de la segona edició de la regata Interclubs Costa Brava. Cristina Cantal.
El Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols va acollir aquest cap de setmana la primera fase de la competició amb unes condicions climatològiques perfectes per a la navegació. Cap de setmana de sol amb un vent d'entre 12 i 20 nusos de garbí el dissabte, que va permetre disputar totes les proves programades. Marc Bozzo, director esportiu del Club Nàutic Sant Feliu, detalla com va quedar el pòdium i un incident que hi va haver durant la competició.
Capdavanter en la classe ORC tenim a l'Oreig, que és del Nàutic de Port d'Aro, i la classificació de RI, de moment, tenim com a primer participant el Pinatell, des del Club Nàutic Costa Brava, de Palamós. Anècdotes així que van passar van ser que dissabte, en una de les trasllotjades d'una de les embarcacions, una persona va prendre mal i, bueno, va tenir que anar al Trueta, li han fet 20 punts, però, bueno, ja ens han confirmat que està tot bé i no... que ha sigut més el susto i els punts que li van tenir que posar, però, bueno, està tot bé.
El diumenge es va fer una regata costanera i se'ls hi va girar vent de tramuntana. Tot i així, els regatistes van poder arribar a la llotja de Palamós i tornar cap al Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols. Les dues fases restants de la regata Interclubs Costa Brava es faran a Port d'Aro i a Palamós.
I José Luis Doreste i Mònica Azón són els que s'han proclamat guanyadors de la regata Màsters de Vela Lleugera de l'Escala.
La segona regata Masters, puntuable pel circuit català, ha tingut un total de 25 navegants de les classes Làser Estàndard i Làser Radial aquest cap de setmana a l'Escala. La jornada va començar dissabte a les 10 del matí amb la reunió de patrons i posteriorment es van disputar 3 proves amb una marinada d'entre 6 i 8 nusos. La jornada del diumenge va començar sense vent i els regatistes fins i tot van haver de tornar a terra. Després es va girar a tramuntana i es van poder disputar 2 proves més de la competició. La victòria ha estat per a regatistes olímpics en les dues categories. El gran màster José Luis Doreste del Club Nàutic Port d'Aro va liderar la flota de Làser Estàndard de principi a fi i es va proclamar vencedor en aquesta categoria. La segona plaça va ser per Miguel Noguer del Club Nàutic al Masnou i la tercera per Antoni Roig del Club Vela Calella. La màster Mònica Azón del Club Nàutic al Masnou es va imposar en la categoria Làser Radial, seguit del màster Xavier Boluda del Club Nàutic al Balís i l'aprentís màster Carlos Edmundo del Real Club Nàutic Barcelona. El Club Nàutic L'Escala ha organitzat aquesta regata per delegació de la Federació Catalana de Vela i per fer-ho ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament del municipi i la classe Làser Catalunya. Durant el cap de setmana la regata també ha rebut l'ajuda d'un grup de voluntaris integrat per membres del programa Insert Vela i del CRAE L'Albera.
I una altra regata, en aquest cas la 40a edició de la regata Columbretes, que s'ha produït, s'ha iniciat al Club Nàutic de Vilanova. Ivan Fernández.
Aquesta prova tradicional dins del calendari de les competicions d'altura de creuers ha tingut enguany un èxit històric de participació amb un total de 52 embarcacions inscrites i 141 tripulants d'11 clubs diferents. Dissabte estava prevista la sortida a les 10 del matí, però la manca total de vent va provocar l'ajornament d'aquesta prova una hora. En aquell moment les embarcacions van haver de sortir per categories amb un vent d'entre 4 i 5 nusos, una intensitat que va acompanyar fins que els primers regatistes van arribar una milla de la plataforma Casablanca, on el vent va caure en la seva totalitat. La manca de vent, juntament amb la presència de boira espessa, va provocar que el gir a la plataforma es fes de manera molt lenta. De fet, aquestes condicions van provocar que moltes de les embarcacions superessin les 24 hores de regata i la majoria van tornar al port de Vilanova de matinada. En aquest trofeu Columbretes, que serà recordat per la seva èpica, l'embarcació X-Mèrit va fer-se amb la victòria en grup a dos. Intemán Baraka, del Reial Club Marítim de Barcelona, va ser el millor en la categoria de solitaris i l'embarcació No Name, del Club de Creuers Port Masnou, va aconseguir la primera posició en altura. Pel que fa al trofeu a l'esportivitat, va ser per l'embarcació Deixant, del Club Nàutic de Vilanova, i finalment haurem d'esperar la Columbretes de l'any vinent per veure si cap embarcació és capaç de batre l'actual rècord de la regata. Enguany no ha estat possible i, per tant, aquest premi ha quedat desert.
I el cambrilenc Ricard Castellví s'emportava ahir la Copa d'Espanya Làser 4.7. Daniel Rodríguez.
El Club Nàutic Cambrils va fer un paper brillant en les 8 proves celebrades en les aigües de la Badia de Cádiz i acabava en primera posició. La competició arrencava divendres amb 134 regatistes participants i les condicions meteorològiques favorables per desenvolupar totes les proves previstes. En la darrera jornada i per tercer dia consecutiu es va produir un canvi de lideratge a la general amb resultat de victòria absoluta i també del sub-18 per a Ricard Castellví, que escalava posicions respecte a dissabte. A banda de Castellví també hi van participar els regatistes cambrilencs Luis Fargas, Sergi Sevil i Guillem Grinyó. La Copa d'Espanya completa d'aquesta manera el cicle selectiu per a les competicions internacionals i alhora en Ricard Castellví, també en Luis Fargas, s'han classificat per participar en el Campionat d'Europa que es celebrarà a França i en el Campionat del Món que tindrà lloc al Canadà.
I acabem aquest repàs al cap de setmana esportiu referenciant que ha finalitzat la segona Barcelona Winter Series després de disputar-se'n 7 proves més. Isabel González.
Doncs sí, cap de setmana de regates on el vent, per cert, ha estat un dels protagonistes. De fet, ahir, darrer dia de competició, les flotes només van poder disputar 3 de les proves pautades, ja que, tot i que la jornada va començar amb bon vent, després va acabar desapareixent i va complicar la celebració de les regates restants. D'aquesta manera, el comitè de competició va decidir anul·lar les proves que faltaven per acabar la jornada. En total han estat 6 caps de setmana, 29 proves per les flotes de J70 i J80. La classificació general a la flota de J70 ha estat Sergei Dobrovolski, el guanyador. Cal destacar el paper de Gerard Marín del Club Nàutic L'Escala, que després d'aquestes últimes proves s'acaba emportant la plata. Finalment, el canari Luis Martínez amb l'embarcació 45 ha copsat la tercera posició en aquesta classe. S'han participat un total de 24 embarcacions de 9 països diferents. Pel que fa a la J80, el bribon Movistar de Marc D'Antonio ha guanyat amb autoritat la Winter Series copsant el primer esglaó del podi en 19 de les 29 regates celebrades. Mikaku de Rosa Artigas i Akewele de Sílvia Rebatllat han ocupat la segona i tercera posició a la general, respectivament. 9 embarcacions han participat en aquesta classe.
Doncs aquest ha estat el cap de setmana esportiu. Això és el que passava al mar. Mentre al mar passava això, en terra es feia una iniciativa totalment diferent. I és que conscients que el que fem en terra acaba afectant el mar, aquest cap de setmana s'ha fet una iniciativa promoguda per Greenpeace arreu de moltes platges de l'Estat, no totes, però sí, a moltes platges de l'Estat, de recollida de plàstics. I molta atenció perquè les dades que ens ha deixat aquesta recollida de plàstics no són gens menyspreables. Si us sembla, comencem per l'Empordà. Cristina Cantal, com ha anat aquí?
Doncs mira, aquest diumenge un grup de 76 persones van netejar la platja de la Fonollosa a la Gola del Ter de manera voluntària de la jornada antiplàstic. Es tracta d'una platja protegida dins del parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà que pateix l'acumulació de residus de tota mena i és també on desemboca el riu Ter. En total es van retirar 600 quilos de deixalles i un contenidor que havia estat arrossegat durant l'aiguat de finals del 2018. S'han retirat majoritàriament plàstics de tota mena, ampolles, llaunes de begudes refrescants i de cervesa, manyocs de cordes, veres plenes de materials aïllants i rodes, entre d'altres deixalles. Aquesta neteja més s'ha fet dues setmanes de que es tanqui aquesta zona, concretament de l'1 d'abril a l'1 de juliol, per no perjudicar la cria de diferents espècies d'aus protegides que aniden al parc natural.
Així ha anat a Girona, a Barcelona, Isabel.
A Barcelona, més de 200 persones van participar d'aquestes jornades antiplàstic. En aquesta zona, la neteja es va realitzar a la desembocadora del riu Besòs i s'han acabat retirant milers de residus. D'entre aquests, fins i tot, 4 bicicletes. Una d'elles del Bicing de Barcelona.
Ah, sí?
Una imatge, sí, que no ha passat gens de desapercebuda. De bosses, un total de 16 de 100 litres cadascuna plenes de llaunes, 14 bosses d'envasos de plàstic, 10 d'ampolles de plàstic, 5 de vidre, 3 de paper i una de cartró.
I a Tarragona, Daniel Rodríguez, hi havia el focus posat en què es retiraria, no? Sobretot pel que fa referència a les boletes.
Exacte, perquè els voluntaris, el grup de voluntaris de Greenpeace al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre van acabar la jornada molt preocupats per l'abundància de les microesferes de polietilè i de poliestirè escampades per la platja de la Pineda, un tema del qual ja n'hem parlat en alguna ocasió aquí al FAR. Els voluntaris van centrar esforços en retirar aquestes minúscules boletes i, segons diuen, se'n poden arribar a comptar fins a 120 milions. 120 milions. Ara veurem si realment les xifres són aquestes o no, però la xifra és, sens dubte, molt elevada. El col·lectiu resta ara a l'espera d'aquest informe de l'Agència Catalana de l'Aigua, com els vam explicar, que està investigant si el vessament podria provindre des d'un vaixell o també de zones portuàries, ja que ha demanat informes tant a l'Associació Empresarial Química de Tarragona com al mateix Port de Tarragona. Un episodi de contaminació que es va detectar a finals de gener i que no és nou, que ja ens en té constància d'un altre ara fa uns anys, i una imatge, la de l'estampa de la platja de la Pineda plena de boles de plàstic, doncs que malauradament encara en queden algunes a la platja, perquè evidentment retirar-les totes no sé si és massa fàcil.
Doncs mira, li ho preguntem a l'Alicia Escudero, que és coordinadora de l'agrupació local de Greenpeace al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Alicia, bona tarda i benvinguda.
Bona tarda, gràcies.
Es poden arribar a treure totes o, com deia en Daniel, és molt complicat?
És complicadíssim. Mira, bueno, nosaltres, a part de fer una auditoria de tots els residus que vam trobar a la platja de la Pineda, doncs ens vam centrar també, com diuen, les microsferes, perquè és el que més hi ha. Les microsferes, aquestes no es poden recollir. Nosaltres vam parlar amb l'Ajuntament, també de Vilaseca, i ells mateixos deien que no hi ha cap màquina que pugui recollir aquest tipus de residu, no? Aquests plàstics petits. És un problema molt gran. Nosaltres vam intentar fer una medició, doncs vam fer amb un metre quadrat, aproximadament en superfície, vam comptar amb 1.484 microsferes amb un metre quadrat. Si comptem amb la superfície total de la platja de la Pineda, estem parlant de 100.000 milions de microsferes. A superfície no comptem tot el que hi ha dins, no? Perquè, clar, si escarbes una mica veuràs que és que hi ha moltes més. Això nosaltres vam anar ja al 2017, a l'any 2017, perquè ens van cridar, ens van enviar una foto i ja vam anar a aquesta platja. I hi havia moltíssimes més. Ara, pels temporals, s'ha anat a dins del mar, que també és el major problema que hi ha, que se'n vagi a dins del mar. I és molt difícil de recollir. Nosaltres ho fèiem en coladors.
Alicia, no sé si us preocupa també en part la inacció per part dels organismes polítics, perquè heu hagut de ser precisament voluntaris ambientals, voluntaris de Greenpeace, qui heu hagut d'anar a recollir aquestes esferes de les platges. Hi ha organismes que ho han denunciat, però no hi ha hagut moviment per part de les administracions per tal de retirar, i ha estat a instàncies d'alguna formació política i finalment a la pressió d'entitats ecologistes també la que us ha arribat a portar que l'Agència Catalana de l'Aigua obri una investigació.
Bueno, o sigui, hem sigut diversos, no? Hi ha hagut unes associacions, hi ha algun partit polític que també ha entrat, també ha fet alguna recollida i alguna pressió, i es tracta de fer pressió en tots els àmbits. I, bueno, jo crec que amb aquesta pressió ja s'està movent les coses, i a partir de l'Agència Catalana, que ha demanat, com bé dèieu abans, explicacions tant a la petroquímica com al port, doncs, bueno, a veure si trobem a l'origen i podem, bueno, es poden ficar mesures, no? Perquè això no solament està ara ni el 2017, això jo, bueno, gent que passava per allà, que és de la Pineda de tota la vida, diu que això ha estat sempre, o sigui, no és una cosa puntual, sempre ha estat, algunes vegades amb més, algunes vegades amb menys pels temporals, però sempre. Jo suposo que amb la pressió que estem, a la vegada tant medis com ecologistes, pues bueno, jo crec que al final es posarà en marxa, no?
Home, doncs això reforça la idea d'inacció que expressàvem ara fa una estona, és a dir, si no és la primera vegada que passa, si ja portem anys rebent aquestes boletes de polietilè, a què esperava algú a intentar, com a mínim, trobar-li l'origen. Després ja veurem si són culpables o no, i però l'origen se l'hauria d'haver trobat, penso, fa més temps.
Bueno, ara estem amb això i buscarem l'origen, i nosaltres, pues, el que ens toca és fer aquesta pressió, i aquesta és la nostra tasca, no?
Escolta'm, fora d'aquestes boletes a les quals fèiem referència, la resta de plàstics, molt en la línia del que s'ha explicat aquí, rodes, pneumàtics, ampolles, etcètera, etcètera?
Sí, de tot. A les platges trobes de tot. Sobretot nosaltres el que hem fet en l'auditoria de marques és veure quines marques, sobretot, es consumeixen i es llancen, que són, bueno, refrescos a la major part, i, bueno, pots trobar de tot, els refrescos, pots trobar palillos aquells de, bueno, de xupa-xups, trobes coses estranyes i cables i no sé, una mica, bueno, una mica de tot. I bueno, tant és el pressionar, o sigui, Greenpeace el que fa és pressionar després a les marques, perquè perquè intentin canviar a l'envàs, sí? Però també és una mica conscienciar la gent de que no cal llançar-nos a la platja, no? Llavors, consensar una miqueta a tothom, no?, en aquest aspecte.
Doncs aviam si ho aconseguiu, la gent de Greenpeace, aviam si aconsegueixen que les marques siguin més sensibles. De la part de l'educació ja ens n'encarreguem els mitjans i a poc anem, sembla que anem fent alguna cosa, ara que siguin les marques les que moguin peça.
Sí, sí.
Alicia, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat i quan hi hagi alguna novetat, evidentment, ens fem ressò des d'aquí, d'acord?
Molt bé, moltes gràcies.
A tu, que vagi molt bé, fins la propera.
Adéu, bona tarda.
A veure, molt bona tarda. I aquest matí l'Ametlla de Mar ha estat escenari principal per la trobada de menjar, de slow food, de menjar lent. Una cinquantena de petits productors vinculats a aquest moviment han mostrat els seus productes i han ofert degustacions. Menjar a Tarragona, l'Ametlla de Mar, doncs allà s'hi ha passat bona estona aquest matí el nostre company, en Daniel Rodríguez, que bueno, ens ha elaborat aquest reportatge.
Bona tarda, Josep Maria. Doncs seguim aquí al port de l'Ametlla de Mar en aquesta trobada de les cuineres i cuiners Slow Food de Catalunya, quilòmetre zero. Una trobada que aquest dilluns ha fet parada a l'Ametlla de Mar, on més de 100 restauradors, més de 100 productors han fet parada al municipi en una jornada que ha començat a primera hora amb una conferència que ha pronunciat el director general de Pesca i Afers Marítims, ben conegut per tots nosaltres, en Sergi Tudela, sobre la pesca sostenible a Catalunya i sobre el model pesquer al nostre país, i que ha vingut seguida de la presentació d'un llibre. Un llibre esperat al municipi, un receptari, un llibre que dona forma a les receptes tradicionals de l'Ametlla de Mar, la cuina tradicional de la cala. Per parlar sobre com està funcionant aquesta jornada, per saber també una mica el valor i el potencial gastronòmic que dona això al municipi de l'Ametlla de Mar, ens acompanya tot seguit l'alcalde de la població, Jordi Gaseni. Alcalde Gaseni, benvingut, bona tarda al Far.
Hola, com estem?
Bé, ja han dinat, ja han pogut tastar també al Mercat de la Terra amb molts de productors. El peix ha estat protagonista aquest dilluns a la població en format de presentació gastronòmica a molts restauradors, als millors de Catalunya. Entenc que satisfet de que aquest dilluns les jornades hagin pogut fer parada a l'Ametlla de Mar.
Doncs sí, unes jornades molt buscades per això mateix, per a sentir-nos útils també i veure com podíem col·laborar doncs, amb aquesta associació doncs, de Quilòmetre Zero, de Slow Food, on entenem també que el peix ha de ser protagonista i aquí a la cala, a l'Ametlla de Mar, doncs, d'això n'entenem una mica. I també doncs, era la idea era poder col·laborar, doncs, en ajudar, en poder fer entendre, doncs, per exemple, una cosa que deia avui que encetava el director general de Pesca, quan deia, per exemple, si preguntem a totes les cases del nostre país quants de peixos cuinen, pues a vegades pues és trist veure com surten 3, 4, 5, que és lo rap, lo lluç, pot ser el pop o la sèpia, i para de comptar. Llavors, també donar-los a conèixer de tota la quantitat, de tinguin més valor o menys valor econòmic, però sí lo gran valor culinari doncs, que té la riquesa de... del nostre peix, no? El nostre peix no només de la cala, no només de l'Ametlla de Mar, sinó també de les Terres de l'Ebre, i pensem doncs, que això era una oportunitat. Una oportunitat que s'afegeix també doncs, en la presentació d'un llibre de la cuina que surt doncs, de les receptes dels pescadors, dels nostres iaios, de les nostres iaies, que això és una cosa que és com aquell vademecum dels metges, que això ho hem de tindre tots els restaurants perquè hi ha receptes espectaculars on descobrim no només receptes sinó també espècies doncs, nostres que... tenen menys valor econòmic però que són molt bones a l'hora de cuinar. I després també, jo crec que també no hem d'oblidar pues que som una terra on l'oli el fem anar, on també parlem de l'oli, perquè tots aquests menjars, aquestes receptes, aquests romescos, aquests suquets, doncs ha d'haver un condiment important com és l'oli, però també no ens podem deixar d'estar doncs, de parlar de les nostres llepolies i dels nostres postres.
I també entenc que és la forma d'entendre que aquesta essència tradicional no s'ha de perdre la cuina, ni que s'innovi, ni que s'actualitzin les coses. El producte ha de ser de casa, de proximitat, de quilòmetre zero, sigui de la mar o sigui de la terra, però hem d'aprofitar els recursos que tenim al costat de casa, alcalde.
Sí, avui tenim l'oportunitat, ja et dic, amb el director general de Pesca, amb tots els cuiners i cuineres, amb la Gesemí Caramés, que després mos dirà quatre paraules, que també mos acompanya, amb els principals cuiners i cuineres també doncs, del nostre país, tenim l'oportunitat de reclamar, de reivindicar-nos l'actiu tan important com és el nostre producte. No només el peix, que sí, evidentment que jo com a alcalde de l'Ametlla de Mar t'he de dir que el peix doncs, és una part principal del nostre patrimoni culinari, però de tot el producte que no deixa de ser doncs, un patrimoni importantíssim, perquè la cuina, les receptes, tots aquests plats pues, no deixen de parlar de naltros. Avui hem pogut veure cuiners i cuineres de tot el país, fins i tot de les illes, de Ciutadella, de tot arreu, i amb tots ells tenim moltes coses en comú, que crec que avui era el dia ideal per a que aquí a l'Ametlla de Mar siguéssim tots tan generosos per donar-ho a conèixer.
Parlem, si li sembla, alcalde, amb un dels restauradors, amb un dels xefs, a més, conegut al territori, el xef del restaurant L'Antic Molí, amb una estrella Michelin, Vicent Guimerà. Vicent, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Precisament, des de L'Antic Molí, heu posat també en valor aquest producte, aquest peix, aquest marisc. A les vostres cuines, també avui en aquest dinar que heu fet de germanor amb tot el públic assistent, suposo que pels restauradors que formeu part de la comunitat Slow Food, trobades com aquesta i a més a les Terres de l'Ebre, significa que es potencia aquest producte de proximitat que en aquest cas passa per la mar, però també podria passar per la terra o per l'aqüicultura, no?
Bueno, jo crec que és la primera i no ha de ser l'última que sigui el dia de la nostra festa de Slow Food, la nostra dia de les entregues de plaques, el nostre reconeixement a una feina ben feta durant tot un any, i els productors, sobretot, no? Perquè els productors al final són qui ens donen més de la meitat del nostre èxit, eh? Si un bon productor, com has vist avui, no? que venen i ens donen tot el seu amor en aquell producte, quan ens arriba a casa nostra el que tenim és èxit assegurat, perquè el que hem de fer és manipular-lo el menys possible, no? Després, t'he dit, és la primera i crec que no serà l'última perquè Slow Food, ja en som tres ara a les Terres de l'Ebre, ja comencem a ser equip per a poder fer i poder començar a organitzar coses com aquestes més a sovint, o si no més a sovint, una altra vegada, si no és a l'Ametlla, a un altre poble i en un format com aquest, no? Un poble s'aboque, a un poble dona tot com ho ha fet l'Ametlla.
Ara ens parlava l'alcalde sobre la tradició gastronòmica, sobre qui som, sobre els nostres orígens, i en gastronomia les Terres de l'Ebre tenen molt a dir en aquest aspecte. Vosaltres, per exemple, parlàvem d'un llibre que s'ha presentat aquest matí a l'Ametlla de Mar. Fa pocs dies també, Vicent, que tu has presentat un llibre sobre un crustaci que està de temporada, com la galera, que hi ha hagut jornades gastronòmiques en molts municipis. El teu restaurant, per cert, doncs ara és l'època de les jornades, i on reinventes aquest crustaci que fins fa uns anys es consumia a casa i que ara els restaurants estan entrant fort, no?
Bueno, és lo més bonic, això, no? Veure com els restauradors cada vegada aposten més per este crustaci, no? Jo sempre dic, no? Nosaltres des del 2007 vam arrencar fent les jornades de la galera, vam apostar per este crustaci i fa molts anys que estem sense fer ruïdo, però anant a les escoles donant a conèixer com coem, com li donem, i bueno, hasta el dia d'avui, no? Que gràcies han pogut ja tindre un llibre on podem identificar el producte, on podem una cosa tan nostra, una identitat tan nostra com és la galera, no? Este producte tan nostre.
Doncs Vicent, moltes gràcies i que vagi bé, que acabi d'anar bé aquesta jornada.
Moltes gràcies a vosaltres.
I abans parlàvem sobre també les postres, perquè evidentment doncs, en qualsevol dinar no hi podem faltar unes bones postres, i avui ens acompanya la xef pastissera i a més presentadora de cuines de TV3, la Gesamí Caramés. Gesamí, benvinguda, bona tarda.
Hola, bona tarda, com està això?
Perquè d'aquí uns minuts em sembla que demostraràs que els pastissets, que és un postre molt tradicional de l'Ametlla de Mar, també d'altres municipis de les Terres de l'Ebre, que té alguna complicació o no, això dels pastissets?
Jo te diria que sí, perquè no és una massa fàcil, els pastissets. Aquí es diu, farem quatre pastissets. Els pastissets és algo que les dones d'este poble, i dic les dones d'este poble perquè són les dones d'este poble les que mos han ensenyat a tots els demés a fer pastissets, les dones grans, ma iaia, la iaia de quasi tothom aquí. És una pasta, i és una pasta que és pareguda a la de les galletes, però és molt diferent. No porta ou i és una pasta molt farinosa. I a l'hora de treballar has de tindre molta gràcia per fer això. Jo avui ho intentaré i a veure com queda. Que ahir la nit me barallava amb ma mare a veure si ficava més farina o no.
Que fins i tot la recepta pot variar una miqueta.
Sí, sí, sí. Això és lo típic. Farina la que càpiga, fill meu. Farina la que... Què vol dir? Farina la que càpiga. No sé si no se'n trencarà. Com que no? Porta vine aquí que te l'ensenyaré jo. Això agafes, de veritat, agafes una dona gran i ho sap perfectament. Sap perfectament quina és la quantitat de farina que li fa falta. No,
a ull,
no és la recepta exacta. És a ull.
Gesamí, més enllà, evidentment, doncs, de demostrar aquest show cooking, com dèiem, d'elaboració de pastissets, uns dolços molt tradicionals a l'Ametlla de Mar. Entenc que també, com a xef, t'agrada veure que a casa teva, al teu poble, s'organitzin esdeveniments d'aquestes característiques, no?
M'encanta, perquè jo m'he anat per fires a tot arreu. Ara fa poc vaig estar a la Fira de Mic, a veure la Tòfona. Sempre que puc me'n vaig a veure aquests esdeveniments per a trobar el producte de la terra, el producte del que tens al costat de casa i que a vegades no el veiem, no? Anem a comprar a qualsevol supermercat i compres qualsevol cosa que ve de l'altra punta del món. Que no dic que els productes de l'altra punta del món no siguin bons, que segurament tenen els seus productes bons, però tu al costat de casa tens coses espectaculars i a vegades les passem per alt i no està bé, no està bé. Tindré un formatge exquisit aquí al costat i que no el tastis, no? El tens a 50 metres, ¿vale? I a mi m'encanta aquest tipus de fires, m'encanta aquest tipus d'esdeveniments per poder entrar i dir, hosti, m'he menjat la millor mandarina que no em menjo de fa mesos, de fa anys.
I que està al costat de casa.
I estic aquí al costat, d'aquí baix de Tortosa. Vull dir, per a mi és excel·lent.
Doncs és la recomanació de Gessamí Caramés, xef i presentadora del programa Cuines de TV3, que també aquest dilluns s'ha parada a casa seva, al final, mostrant aquests dolços. Gessamí, també moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Doncs ja veieu, Josep Maria i companys i companyes, doncs proposta sí. Gastronòmica per excel·lència avui a l'Ametlla de Mar, amb molts restauradors, amb molts productors, que han compartit sinergies en, primer, la presentació dels productes, després en l'elaboració, i evidentment, i no us enganyarem, a l'hora també de tastar-los. I jo ho he fet.
I què?
I us puc assegurar que segur que tindreu enveja de mi.
Vaja, no ja dic jo, que sí que la tenim l'enveja. En tot cas, escolteu, slow food, molt important aquest concepte, eh? Cuidar i cuidar-nos. És una manera sana de menjar contra la pressa, contra l'estrès, contra el fet de comprimir els àpats. Aquesta filosofia de producte de proximitat, de producte de quilòmetre zero, d'elaboració casolana, de pair-lo, de degustar-lo, d'anar-lo menjant poc a poquet i d'alguna manera de passar de l'alimentació a la gastronomia, no? De menjar per alimentar-nos i poder sortir pitant, a aturar-nos i alimentar-nos gastronòmicament, provant i gaudint i posant en valor tots aquests productes. Bona aportació la que ens ha fet avui en Daniel des de l'Ametlla de Mar. Nosaltres el que farem ara serà aturar-nos i més enllà de les 5 parlarem de concentracions, mobilitzacions que hi ha hagut avui a Barcelona, informatius, notícies i moltes altres coses. No marxeu, sisplau.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I remember that first summer, sitting on the dock, you said, open up your heart, even good things can leave scars, don't be afraid.
color dorado. Suena la música en un tono raro y me empieza a gustar. Y mis ojitos me hacen chispi.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.